I ara des d'Antena Caro parlem d'activitats que es portaran a terme aquest cap de setmana, activitats que són referents al territori i també a la resta de Catalunya, perquè anem a parlar de la segona edició del Unicorns Pride Ebre. Es tracta d'un festival, concretament de la Festa de l'Orgull LGTBIQ+, al territori. Una festa d'àmbit rural que, com dia, és referent al territori i també a Catalunya, on tot fluirà i res influirà. Un festival que està coorganitzat per l'àrea d'igualtat de l'Ajuntament de Roquetes i per OK Productions. I concretament, per a parlar d'aquest esdeveniment, tenim aquí als nostres estudis a Cinta García, que és la regidora en funcions de l'àrea d'igualtat de l'Ajuntament de Roquetes. Hola, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya Roger Font, que és president de l'Associació Cultural LGTBIQ+, OK Productions i Unicorns Pride Ebre. Hola, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Abans de parlar d'aquesta segona edició d'aquest festival, recordeu, aquest dissabte 10 de juny a Roquetes, segons Unicorns Pride Ebre, un esdeveniment, un festival que busca la reivindicació, el respecte i la visualització del col·lectiu LGTBIQ+. Però abans de parlar, com dia, de les diferents i moltes activitats que s'han programat en aquesta segona edició, m'agradaria fer una mica d'història i recuperar els inicis, conèixer com se va gestar, com va ser el naixement d'aquest esdeveniment, com diem, únic a les Terres de l'Ebre i també a Catalunya, en una zona rural fora de les grans urbes. Com va sorgir aquesta idea?
Doncs ens mirem en Cinta perquè just naix de la necessitat de fer un festival que reivindiqui la diversitat en un territori rural, perquè de fet les realitats que tenim als entorns rurals en tots els sentits de la societat són diferents que les àrees metropolitanes i moltes vegades se'ns menja en compte aquí i bueno, el que volíem com a associació era crear una festa. No teníem molt clar exactament el concepte, el que volíem que s'acabés convertint el que ha sigut al final Unicorns Pride Ebre, que fos una festa referent de l'orgull LGTBI en zones rurals. No sabíem quina estructura havia de tindre i vam anar a trucar a la porta de l'Ajuntament, a la Cinta i a la Tere, la tècnica d'igualtat també, i vam començar amb una sèrie de reunions i xerrades per començar a construir la proposta que finalment va ser aquesta primera edició, que ara Cinta queda una mica lluny perquè sí, ho penses, ha passat només un any i déu-n'hi-do. Però clar, ha passat un any des de la festa, ha passat pràcticament 2 anys des del moment en què vam començar a parlar, sí, per treballar en aquesta primera edició que aviat farà un any.
I l'Ajuntament, sí, com va rebre aquesta iniciativa?
Bé, jo la veritat que quan vam començar les reunions en Roger, potser no n'era conscient de la magnitud que això comportaria i de lo que anàvem a fer en primer moment, però crec que des del primer moment el suport va ser màxim, perquè vam pensar que sí que cal una festa així, cal reivindicar-ho i cal donar un espai a la llibertat i a que tothom entengui que podem estimar de forma diferent i que això és vàlid de totes les maneres. I sobretot respectant-nos, i crec que feia falta. I que fos Roquetes i que estéssim en este punt, pues, la veritat, ara mateix és un gran orgull, no? Mai més ben dit. Va ser una gran festa. Vam dir que analitzaríem les coses que podíem millorar i les que pensàvem que havien fallat, perquè evidentment quan és una primera cosa no saps a on arribaràs ni si ho has fet tot bé de cara a fora, vull dir, i cal analitzar-ho, i crec que ara s'ha treballat per a que es vagin millorant les coses que potser van mancar en aquell moment, però orgullosos de com va anar la primera, jo com a ajuntament, orgullosos de com va anar la primera, i de la resposta de la població de Roquetes. La veritat és que jo vaig veure un moment que pujàvem pel carrer Major i me se va posar la pell de gallina, perquè teníem a la gent que anava per la acera i se va unir dins a la rua hasta l'escola. I això, la veritat és que, no sé, va ser molt bonic. I la gent que encara demanava més banderes, que n'hi havia, no sé la quantitat,
crec que l'any passat n'hi havia 500, sí.
I la gent ne demanava, que volia tindre tothom la bandereta així petiteta, vull dir, va ser, per a mi va ser molt xulo, no vaig poder estar fins al final perquè la situació familiar no m'ho va permetre, però per a mi va ser molt xulo, orgull màxim.
Podem dir que van superar les expectatives que teníeu plantejades?
Jo moltíssim. La veritat és que moltíssim.
Totalment, perquè nosaltres com a com a entitat, les expectatives que teníem anaven a una forquilla de que poguessin vindre entre 50 i 3.000 persones, i al final vam trobar l'equilibri en pràcticament la meitat d'aquestes 3.000, no? com un híbrid entre aquestes dues xifres. No ens esperàvem la resposta de la gent. Veníem també d'una realitat a les Terres de l'Ebre sense precedents d'una festa d'aquest tipus. S'havien fet manifestacions del Dia de l'Orgull, s'havien fet lectures de manifestos, alguna festa aïllada de nit, però com actes molt, molt penjats, no? Unificar tot el que és el concepte del Pride amb totes les activitats socials, familiars i festives era un repte, i finalment la resposta de la gent, estem molt agraïts i agraïdes a la societat que va respondre, a la gent de Roquetes que va sortir al carrer i que es va sumar a aquesta festa de la diversitat.
Podem dir que en aquesta segona edició s'ha fet un pas de gegant de la primera a la segona, en la que ara, per exemple, ja formeu part del Consell Nacional de Polítiques LGTBI, i això suposo que també puja una mica el llistó, això us fica una certa pressió damunt?
Sí, sí, perquè a més això ve acompanyat de... Justament ahir vam estar al Consell Nacional de Polítiques Públiques LGTBI de la Generalitat, és un òrgan del govern per demanar a les entitats, en aquest cas de Catalunya LGTBI, que condueixin una mica l'agenda política que ha d'executar, en aquest cas, l'àrea o la Direcció General de Polítiques Públiques LGTBI, i el que es fan aquests plenaris, que es fan a la Conselleria d'Igualtat en aquest cas, és demanar a la consellera, demanar al director general com s'ha de tractar, per exemple, en aquest cas, el tracte de persones LGTBI dins els mitjans de comunicació. Hi ha una àrea específica que es dedica a això, hi ha una altra àrea que està treballant ara amb la proposta de llei trans que es vol implantar a Catalunya, també en les expectatives que hi ha ara mateix amb la realitat que tenim ara mateix a nivell estatal, en la que hi ha partits de dreta i d'ultradreta que volen eliminar i erradicar, derogar aquesta llei que va costar tant d'aprovar que garanteix els drets de moltíssimes persones de la nostra societat. I una de les coses que es va produir ahir en aquesta reunió va ser quan jo em vaig estrenar ahir com a vocal, com a entitat nova dins del Consell Nacional, i la consellera ens va donar la benvinguda i a més va ficar en valor la feina de l'Ajuntament en el suport que ens està donant com a entitat, perquè justament va explicar que no hi havia cap altre ajuntament ni cap altra institució municipal que donés suport a un esdeveniment com està fent l'Ajuntament de Roquetes amb el Pride, i és un exemple, com ella va dir, a seguir per altres entitats, perquè justament fins i tot hi ha ajuntaments que es troben en què es tanca l'aixeta de les subvencions, es limita l'espai públic i no se cedeix per a organitzar activitats LGTBI. Això és molt greu que continuï passant al segle XXI. Ahir, a més, la consellera em va prendre nota per a demanar explicacions als ajuntaments als que van sortir allà al damunt de la taula, però va reiterar aquest projecte, aquesta manera de fer i aquesta manera de viure la diversitat a través d'aquest projecte, que el Departament d'Igualtat també hi dona suport, i estem supercontents.
I Cinta, com a regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Roquetes, com se viu que Roquetes sigui posat d'exemple a la resta de Catalunya?
Bueno, jo crec que és positiu, i al mateix moment, com dia ell, és negatiu que només siguéssim un ajuntament que dona este suport a aquestes iniciatives. Jo crec que hauríem de sumar-nos i tot, i igual que donen suport a altres iniciatives, aquesta hauria de ser una més. Llavors sí que n'estem contents i orgullosos de donar suport i donar visibilitat, i em pensem que és positiu, que com nosaltres hauríem de ser més, els recursos com a ajuntament són els que són, i intentem destinar-los de la millor manera, però repartir perquè tothom tingui la cabuda i poder tindre visibilitat. I que si sumi també el Departament d'Igualtat a fer suport i a donar suport en aquestes activitats també és d'agrair, perquè evidentment els ajuntaments tenim els recursos que tenim, i quan t'apoya un ens superior és molt millor.
Com diem, un pas de gegant en la qualitat, també en els espectacles que s'hi podran veure, i també en la promoció, perquè aquesta segona edició de l'Unicorn Pride té, a més, un anunci que s'ha publicat, que es pot veure a TV3. Com
sí,
ha sigut això?
Doncs això ha sigut gràcies justament al Departament d'Igualtat. Vam estar treballant amb ells perquè en la subvenció anual que reben les entitats socials que treballen tota la matèria de polítiques LGTBI feministes, hi ha un espai una partida dedicada a la comunicació, a la difusió, i justament ja entenen que TV3 és la millor manera de poder arribar a tota Catalunya per justament el que volíem reivindicar, que era posicionar Roquetes com el Sitges Rural de Catalunya i el Pride com a festa de l'orgull rural LGTBI a Catalunya. En aquest cas TV3 ha sigut la plataforma perfecta per poder fer aquest anunci. De fet, moltíssima gent ens ha dit que l'ha vist, molta gent ha començat a seguir les xarxes del festival gràcies a veure aquest anunci per TV3 i a informar-se i a preguntar a on se farà, quines activitats se faran, i a poc nosaltres hem anat fent difusió. I a part també, no només TV3, sinó que també la xarxa de comunicació local ha fet difusió d'aquesta cita, d'aquest cap de setmana, amb un programa especial que es va emetre el dissabte passat, aquest cap de setmana passat, i amb un programa especial que just el que feia era ampliar una mica el contingut dels artistes que enguany estrenen espectacle al festival, que són de zones rurals de Catalunya, i jo crec que entre TV3, que té aquest impacte mediàtic, i la xarxa que arriba a la capilaritat de les zones rurals de Catalunya, hem aconseguit fer aquesta difusió del festival, just acompanyada d'aquests valors que porta en si el festival, que és reivindicar la diversitat a les zones rurals.
I parlant encara de la comunicació d'aquest festival, aquest any també estreneu una cançó, no? La cançó del festival.
Sí, enguany estrenem cançó, que la vam estrenar fa unes setmanes a YouTube, a xarxes socials, i en poques hores estirà penjada a Spotify també, que just ahir ens arribava la notícia que ja ens han validat la cançó per a que puja a plataformes, a totes, a Apple Music, a Spotify, a Amazon Music, i a YouTube també Music, i altres opcions que la gent es pot descarregar al mòbil. És una cançó que reivindica els drets LGTBI, amb artistes també de zones rurals de Catalunya, i és especial perquè s'ha convertit pràcticament en tot un himne, la gent se l'ha apropiat, se l'ha fet seva, està fent publicacions amb aquesta cançó als reels d'Instagram, a Twitter també ha sonat moltíssim, i estem molt contents de que la gent se l'hagi fet seva. Sobretot l'objectiu de fer aquesta cançó va ser poder arribar al públic jove, poder arribar a aquest públic que utilitza molt les xarxes socials i transmetre els valors a través de la música, perquè també és un dels motors que ens fa reivindicar a través de la música, de les cançons, de la lletra, dels missatges que hi ha al darrere, que en aquest cas hi ha escrit en aquesta cançó.
Parlaves ara de motor, podem dir que això també és un motor revulsiu per a que la gent del territori, del col·lectiu, doncs es doni a conèixer, que tingui l'oportunitat també d'expressar lliurement la seva diversitat.
Sí, perquè just el que no tenim a les Terres de l'Ebre, que crec que és el que ocupa ara mateix el nostre festival, és un espai d'oci, sobretot nocturn, però un espai d'oci on la comunitat LGTBI pugui conèixer, pugui intercanviar opinions, punts de vista, socialitzar, i nosaltres estem ocupant aquest espai, però només un dia a l'any. L'objectiu pel que estem treballant és continuar fent altres activitats durant l'any, però també que en aquest cas el món, això és més complicat perquè és interferint al món privat, no? Però que el món privat, que l'oci nocturn, que l'oci en general s'obri a tindre espais LGTBI friendly, no necessàriament tancats LGTBI perquè no som un gueto, i que tinguem l'oportunitat de donar visibilitat i crear espais còmodes per a la gent del col·lectiu.
Des de l'Ajuntament, des de l'administració pública, es pot fer alguna actuació per fer aquesta normalització de la diversitat des d'una vessant més lúdica, creant espais o promocionar-los?
Bueno, jo ara quan ho dia dic, nosaltres com a Ajuntament, per arribar a produir i a fer l'únic Pride ja és un algo que no és gens fàcil, perquè la infraestructura que mou i tot és, quan ha dit de fer-ne més, he pensat, Roger, frena, perquè per arribar a la Unicorn Pride ja tenim les nostres dificultats, perquè som un ajuntament relativament gran però petit, vull dir, això comporta que la infraestructura que tenim no és de gran ajuntament, i l'esdeveniment s'ha convertit en gran, llavors no és gens fàcil. Però sí que estem oberts a que si hi ha alguna activitat que vulguem fer, donar suport màxim i sense cap problemàtica, això sí. Però jo ho entenc el que diu ell, no? Un espai entrar al món privat sí que potser fa falta aquí a Terres de l'Ebre, o més que res també és els espais que han d'oci nocturn que tinguin la visibilitat que ha de ser, no? La realista, la que hi hagi cabuda per a totes les persones, la del col·lectiu, la de no del col·lectiu, que puguem conviure de manera tranquil·la i respectuosa. I crec que això, ara per ara, segons com, no està en alguns llocs, en alguns no tant, però en alguns no està gens respectat. I aquí sí que també caldria endinsar-nos i veure lo per què encara avui en dia al segle que estem que això no estigui contemplat ni respectat. Però crec que és la feina a fer i per això ha sortit l'Unicorns Pride i a Terres de l'Ebre pues, se reivindica i es treballa per a poder arribar a aquest punt.
De fet, justament gràcies a l'Ajuntament i gràcies a la implicació de la infraestructura que disposa en aquest cas a la brigada municipal, sí, la policia local, també els serveis tècnics de l'Ajuntament i la Cinta com a regidora i l'Ivan com a alcalde en aquest cas, estem molt agraïts, com hem dit, perquè estan fent un sobreesforç i en som conscients perquè és un esdeveniment que ha crescut en 2 anys una barbaritat i crec que ells estan complint aquesta funció de posar-se com a exemple que l'administració pública fa el pas al davant de donar suport a aquests esdeveniments i ara toca al món privat perquè estan veient l'exemple en el món públic. I nosaltres com a entitat el que fem també, i és una cosa molt important, és fer pedagogia en el món privat. Nosaltres ens hem trobat en haver d'atendre víctimes d'agressió LGTBI-fòbiques a les Terres de l'Ebre, en espais d'oci nocturn. Hem hagut d'interposar una denúncia contra una discoteca en la que van haver-hi agressions. L'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació està treballant amb una sanció administrativa per la manera en com es van incomplir els protocols de seguretat d'aquesta espai d'oci nocturn. Fa poc vam tindre unes compareixences en les que vam exposar el que realment havia passat amb proves i amb els testimonis que havien patit aquestes agressions. Han sigut 4 persones que han patit agressions dins espais d'oci nocturn a les Terres de l'Ebre, que no significa que estem en un moment de creixement d'agressions, sinó que el que s'està fent ara mateix és que s'estan visibilitzant, s'estan denunciant i a més hi ha recursos públics destinats a poder erradicar aquestes agressions, també atendre a les víctimes en matèria d'atenció psicològica lògica i fer un acompanyament legal que és molt important per a que les víctimes puguin acabar resolent aquestes denúncies i acabem també sancionant a les persones que provoquen aquestes agressions per a dissuadir-les i per acabar erradicant-les al territori.
Potser falten més serveis o serveis al territori on es dona atenció a les persones que pateixen a falta de respecte per mostrar la seva diversitat? De fet, per exemple, a l'Ajuntament de Roquetes se va posar en marxa ja fa temps aquests punts lila. Això podríem ser que és una d'aquestes eines, però potser ne farien falta d'altres.
Bueno, sí, és una d'aquestes eines, però val a dir, des de que jo fa 4 anys que vaig entrar com a regidora i el que hi havia en quant a recursos era molt menys que el que hi ha ara. Jo crec que s'ha fet un pas endavant, però crec que falta més encara i bueno, són petits passos que es van fent, se sumen a una millora, però crec que no hem de deixar de treballar-hi i d'estar-hi.
De fet, hem d'agrair també que el Departament d'Igualtat ha fet un gran esforç des de que es va crear aquest Departament d'Igualtat fa poc més de 2 anys en la creació d'aquestes polítiques públiques que impliquen més inversió a les administracions. En aquest cas, si no recordo malament, aquí a les Terres de l'Ebre tenim 6 SAIs, passant de tindre'n 2 a tindre'n 6, una a cada comarca i 2 a les capitals, Tortosa i Amposta, que són les capitals més poblades, que tenen un servei d'atenció integral a persones LGTBI per fer aquest acompanyament en cas d'agressió, però que el servei no és només acompanyament en cas d'agressió, és atenció a qualsevol persona que vulgui consultar qualsevol cosa o qualsevol aspecte relacionat amb el col·lectiu LGTBI+. Ells s'encarreguen d'impulsar activitats als centres educatius, de coordinar amb la Direcció General de Polítiques Públiques LGTBI, amb els departaments de salut en el cas de les proves d'ETS, en el Departament d'Educació en el cas d'activitats als centres. Crec que és una eina molt important, a més ve finançada pel govern i ha creat una estructura que per molt que canvien els governs, els serveis tècnics hi continuaran estant i continuaran estant dedicats en aquestes qüestions específiques i és molt important que posem en valor això, que també aprofitant el tabú de Roquetes Comunicació donem a conèixer, perquè molta gent no sap que a les Terres de l'Ebre tenim 6 SAIs, que fins fa 2 anys només en teníem 2 i que ara, gràcies a això, s'estan visibilitzant més aquestes denúncies que s'estan fent, hi ha molt més acompanyament legal a les víctimes que pateixen agressions, hi ha moltes més activitats oberts als centres, com en aquest cas doncs, a Móra la Nova es va impulsar el primer punt lila i LGTBI dins d'un centre educatiu. S'estan fent passos molt importants, que moltes vegades són aquests petits passos que fan el gran pas que està fent la societat transformar. I transformar no és fàcil, no és cosa d'un any, i moltes vegades no és cosa d'un mandat o d'una legislatura, costa moltíssim, i que es consolidi tot plegat és difícil, però crec que anem ben encaminats. Evidentment, cal veure com funciona aquesta xarxa SAI per si després el departament decideix invertir o no més diners o ampliar-la, però crec que a les Terres de l'Ebre s'està fent una molt bona funció.
Aquesta normalització de la diversitat de la societat també passa per eines importants com, per exemple, sistemes educatius, no? Aquí també hi ha molta feina a fer.
Sí, però tal com nombrava ell, vull dir, la conselleria, tal com dia ell, no fa tant i tant que està creada i estan fent una gran feina. I bueno, jo també val a dir que si donem la cabuda a festivals com ara el que se farà este dissabte, vull dir, els infants que vagin en la família, perquè de fet l'any passat hi havia moltes famílies, ja ho dones per una mica que ja ho normalitzen, que no sigui algo estrany, vull dir que poden pensar i sentir diferent i no passa res de lo que sempre ha sigut lo normal, no? Lo normal ha sigut catalogat que un home i una dona i d'aquí pues era així, no? Però ara ja això dona peu a més i a obrir una mica, a ampliar la mirada i que els infants ho puguem veure normal i que no passa res, que mentre es respectiquen no hi ha problema. Jo crec que això també és una part positiva i crec que a l'escola ells mateixos ja com ho han vist, ja s'ho diuen, ja s'ha fet una petita evolució, ja pregunten i ja hi ha una inquietud, ja va una evolució diferent de quan nosaltres potser hi anàvem més atràs, no?
A més, els nuclis familiars també han canviat.
Clar, és això també. Tenim amics que són dos noies parella i tenen una filla de l'edat de la meva i no hi ha problema, no? Vull dir, ho normalitzes perquè ja està en més visibilitzat. El problema era visibilitzar-ho i respectar-ho i crec que aquesta és la feina que s'està fent i a poc a poc se van sumant totes administracions, la part pues, de com el dia de salut, la d'educació, tot una mica, perquè ja veus que va encaminat en això, que cal feina i que algú ha de picar perquè es visibilitzi, evidentment, perquè si no hi hagués algú allí, doncs continuaríem encaixats, entenc.
Però hem dit que la societat ho va cada vegada normalitzant més, està en bon camí.
Sí, però jo crec que sí, que se va normalitzant, però que encara costa, i les situacions que es pateixen, jo crec que encara és que hauria d'estar erradicat això.
De fet, deixem que et digui que, aprofitant que aquests dies estem a punt d'entrar una nova campanya electoral i hi ha molta demagògia per part de l'ultradreta, la Cinta, fa pobra perquè acaba de sortir d'una, però jo ho veig des de la perspectiva estatal i penso que la societat catalana està molt més avançada que altres comunitats autònomes que van molt més enrere de polítiques LGTBI, feministes, polítiques socials, qüestions de drets socials o drets humans, i crec que el pas endavant que han fet com a estat de posicionar-nos com un dels estats a nivell europeu i a nivell mundial amb més avenços als drets LGTBI, amb aquesta aprovació de la llei trans LGTBI, que dins del paquet de mesures que porta hi ha una específica que fa menció a l'educació a les escoles, l'educació sexual i la diversitat, al final executar aquesta llei depèn de les comunitats autònomes, perquè l'educació és una competència transferida a cada comunitat, i a Catalunya, gràcies a tindre aquest departament que desplega aquestes polítiques i gràcies a tindre un departament d'educació en aquest cas que va lligat al departament d'igualtat, al de salut, que van o treballen de manera conjunta, s'està avançant molt més que altres comunitats autònomes, i ens sorprèn moltes vegades escoltar, depèn de quins comentaris, veure alguns comentaris de Twitter, a les xarxes socials, i veure la mentalitat de la resta de l'estat a diferència de Catalunya, no? I crec que a Catalunya anem molt més avançats en aquest sentit i hem de ser referents perquè les altres comunitats s'emmirallin en nosaltres i avancin en aquest sentit, perquè al final és una qüestió de respecte humà, de diversitat i de gaudir en plenitud de la manera de ser de cada una de les persones.
De moment, Roquetes, doncs, és punt de referència a Catalunya en l'àmbit rural en la creació d'aquesta festa de l'orgull LGTBIQ+. on tot fluirà i res influirà. Per què aquest eslògan?
Doncs justament pel que estava explicant ara, perquè res ha d'influir en la manera de ser de cada persona. De fet, hem de deixar fluir a les persones de la manera que són, perquè gaudir de la diversitat d'aquests dies sembla que em repeteixi molt, però ho he dit moltíssimes vegades. Ostres, aquí a Roquetes tenim un gran parc natural, el dels ports. Les Terres de l'Ebre viuen en plenitud la seva diversitat natural i també hem de viure en plenitud la nostra diversitat humana. I quina millor manera que, com el riu, que ens caracteritza tant, que flueix i deixa fluir, doncs no influeix en res, simplement fa aquest curs natural que fa que la natura sigui encara més diversa. De fet, l'únic que interfereix al riu som els humans que fem canvis, fiquem preses, no? Però en tot cas, una mica l'eslògan una mica lligat al nostre ADN, a la nostra manera de ser a les Terres de l'Ebre, que és on tot flueix i res influeix.
Està clar que aquest festival Unicorns Pride Ebre és més que una festa lúdica, sinó que té un rerefons molt important que ara ens esteu explicant. Però, a banda, per a crear un esdeveniment d'aquestes característiques, com diem, que en aquesta segona edició ha fet un pas de gegant, això vol dir molta gent implicada, moltes hores de treball. Qui forma l'equip que porta a terme aquest festival?
Doncs mira, d'entrada, un equip de 6 persones que treballa durant tot un any, que està format per 3 persones de 4 persones de l'associació i, en aquest cas, 2 persones de l'Ajuntament, que són la Cinta i la Tere, i la Griselda i l'Alberto per part de l'associació, i el Jordi i jo, que en aquest cas ens encarreguem doncs, de la contractació artística, de la logística, de definir la imatge del festival, l'eslògan, el caràcter que tindrà cada any, en aquest cas doncs, per part dels serveis tècnics i la Cinta de l'Ajuntament, el que s'encarreguen és de buscar la data, buscar l'espai, la logística, començar a coordinar qüestions de seguretat, pressupost, les empreses que contracten per als serveis que no poden assumir com a serveis municipals, en aquest cas l'Ajuntament, i es comença a dibuixar un esquema per començar a treballar amb el festival. I paral·lelament, la Griselda i jo ens n'anem de ruta per Catalunya, que sembla divertit, però al final cansa molt, però és guai perquè veus la diversitat que hi ha als territoris rurals, en anar a veure espectacles de persones que ens proposen tornar a pujar a l'escenari del festival, o en aquest cas estrenar-se com molts ho faran i moltes ho faran enguany, i anem a veure com són aquests espectacles per a fer propostes als artistes, per a que estrenin alguna cosa nova dins del festival i per a que sigui com una mena d'inauguració de mes del Pride i any del Pride, perquè d'aquesta manera els artistes tenen un espai on estrenar el seu espectacle, la seva disciplina, i a partir d'aquí després tindre recorregut altres festivals o altres esdeveniments a Catalunya, sobretot en sales d'oci nocturn i en altres festes destacades, per a que després puguin doncs, portar aquestes festes. Però ja, Cinta, jo crec que la setmana que ve ens haurem de reunir per parlar del 2024, que sí. Ja li estic dient coses d'aquests dies.
Tot a punt, Cinta, ja per al dissabte.
Bueno, jo és que soc molt, molt patidora, jo no ho arreglo, això ja no ho arreglaré, es veu, i fins que no haurà acabat no estaré tranquil·la, vull dir, sí que portem dies repassant-ho en la tècnica, com ell bé diu, entera. Agrair també pues, tot l'esforç i tot el que se fa per part d'ella i per part de la brigada, perquè pobres, pues, a veure, és el que diem, no? La infraestructura que es mou pues, no és fàcil, i damunt no hem d'oblidar també que és el juny, no? I el juny és el mes de la cloenda de tot. Cloenda de totes les entitats esportives, les no esportives, festivals de les dues escoles que tenim, institut, clar, i llavors
i
això...
I preparació de festes majors.
I és que és molt... Arrenquem ara Sant Joan pel mig, també, vull dir, i això es comporta que, pues, bueno, que la brigada municipal i la policia local pues, portiguen un trote important, que des d'aquí agraïso molt, perquè nosaltres podem dissenyar-ho com bé dia ell, no? I fer tota la contractació, planificar i tot, però si no estés estes mans detrás tampoc podríem fer, no? I no sé, és el que dia, no? Que s'ha fet gran però l'Ajuntament no s'ha fet més gran, el festival s'ha fet gran però l'Ajuntament és el mateix, però bueno, estarem allí i crec que donarem, com vam fer l'any passat, tot el possible i per a que surti tot bé, i després pues, ne recollirem les coses a millorar com sempre.
Exacte, de fet de l'associació som ara aquesta setmana que estem fent les reunions prop de 35 persones, 35 voluntàries i sòcies de l'entitat que estiran aquell dia al festival, i estem agraïdíssimes perquè seria impossible, per molt que penséssim i dissenyéssim perfectament el festival, sense aquestes mans dur-lo a terme i tirar-lo endavant. I crec que és imprescindible fer aquest agraïment a les persones que estan al darrere, les persones que faran possible el festival i que d'alguna manera fiquen com part del seu ADN per a convertir aquest projecte en un projecte molt humà, amb molt de tacte, que és una de les coses que també tenim molt clares que volem continuar mantenint, que és aquesta proximitat, aquesta delicadesa al tracte que tenim cap a les persones, i gràcies a totes les persones que conformen l'equip, brigada, policia, ajuntament, sòcies, voluntàries, podem aconseguir.
Portem gairebé 30 minuts parlant de l'Unicorn Pride, però la gent deu preguntar-se, bueno, i qui vindrà en aquest Unicorn Pride, no? Seran 12 artistes, 6 activitats complementàries, un cartell de luxe, on podem destacar ja d'entrada, per exemple, la figura del pergoner i l'estrella convidada. El pergoner, que serà l'artista Roqueta Ignasi Blanc, i l'estrella convidada, l'actriu i artista Juani Ruiz. Ha sigut difícil buscar en aquestes persones en aquests càrrecs de pergoner i estrella convidada?
No, jo crec que en l'Ignasi ho teníem clar des de la passada edició ja.
Sí, sí.
Acabem l'altra i ja diem l'any que ve Ignasi.
Vam pensar que havia de ser primera que roquetero, no? Vull dir, això mos ompli d'orgull, i després que és una persona que, bueno, pues que té la seva trajectòria i que penso que estar un dia així i que formigui part d'un event així, jo crec que està molt, molt bé. A mi mos va fer molta il·lusió, de fet, quan vam anar-li a proposar, jo, pues, mos va fer il·lusió, i quan va acceptar, pues, també vam pensar, ostres, perquè al primer moment, la primera festa, recordo ell que estava aquí a Roquetes i tampoc donava cabuda a lo que veia, vull dir, no s'esperava ni ell la resposta i pues això estava molt xulo, no?, que ell va veure que Roquetes va respondre i ell ara ha respost en lo pregoner, i és... Molt bé.
És maco, perquè a més, estos dies he estat parlant amb ell, just quan ell... O sigui, jo crec que totes les persones que estan al cartell del festival estan per algun motiu que té a veure amb els valors del festival, i ell és capaç de fer una cosa que molt poca gent és capaç de fer, que és fer activisme des de l'art, i ho ha fet sempre, i és una de les coses que més valoro d'ell, perquè l'art ens permet transformar, ens permet comunicar, ens permet veure les coses de molts punts de vista diferents, i a més ell farà aquest pregó especial amb art incorporada dins el pregó. La gent que ho vulgui veure haurà de vindre al moment del pregó, que serà a vora les 8 de la tarda al recinte, 8 i quart aproximadament. I és especial perquè és de Roquetes, perquè és un activista dels drets LGTBI, perquè té una trajectòria brutal a nivell artístic i perquè té aquesta capacitat de transformar, de comunicar a través de les seves il·lustracions, i crec que això s'ha de posar molt en valor.
I pel que fa a l'estrella convidada?
L'estrella convidada és la Juani Ruiz. La Juani Ruiz enguany, a més, just després d'haver-li comunicat que volíem que fos la convidada estrella i ella hagués acceptat, ens va explicar que aprofitaria el festival per presentar la nova sèrie que està gravant, que es diu Vestides d'Azul. És una gran referent del col·lectiu LGTBI, en aquest cas del col·lectiu trans, i teníem clar que havíem de portar una referent trans a nivell estatal, perquè enguany s'ha aprovat la llei trans, perquè ella és una de les persones que ha estat al darrere dels treballs i de la lluita d'aquest aquesta llei, ha estat en algun dels de les jornades que es va fer per treballar alguns dels aspectes que havia d'incorporar la llei, i perquè a més és una persona que ha sigut referent des del moment, no sé si us recordareu, de la Veneno, en l'època de Pepe Navarro a Cruzando el Mississippi. Ella va ser una de les millors amigues de la Veneno, va interpretar el seu propi personatge com a Juani Ruiz dins de la sèrie de la Veneno quan es va estrenar a 3 Media Player, i a part enguany ha fet una cançó molt amb molts missatges de fons que van directament acusant, doncs, a la dreta i a l'ultradreta de com ella ha vist que s'han anat ficant barreres quan ha governat la dreta a l'Estat i com ella ha tingut més impediments. I a part és una persona que a Madrid, que és on viu ara, tot i que és d'Andalusia, fa la ruta de la Veneno, acompanyant a molts turistes internacionals que venen explicant, doncs, la història de la seva amiga fins al lloc on hi ha l'homenatge de la Veneno, de la Cristina. I era especial que formés part d'este projecte, li vam proposar, teníem a més el contacte perquè justament l'any passat va vindre la Desi Rodríguez, que va ser també actriu dins d'aquesta mateixa sèrie de La Veneno, i bueno, una mica lligat a tot plegat, creiem que havia de ser ella la convidada d'enguany.
Com diem, moltes novetats en aquesta segona edició de l'Unicorns Pride Ebre, novetats com per exemple el primer concurs de carrosses i comparses. Això vol dir que la societat, les entitats s'estan implicant, no?
Sí, sí. Això vol dir molt de moviment. Sí, és el primer, i per ser el primer també vam dir no cal ser agosarats i veure com funciona, no? Ens vam plantejar a veure quina infraestructura això mourà, i però estem contents de la gent que s'ha inscrit i dels participants, i jo expectant també de a veure què ens sortirà d'este primer concurs, no? Vull dir, no, és que no... Sí que t'has pres la carrossa, però bueno, no sé, a veure què
carrossa
ens sortirà.
Carrossa i comparses.
Sí, sí. T'has pres la carrossa, però la comparsa, vull dir, no... Si aniran uniformats de quina manera, si tots iran igual, si faran, no ho sé, tot un... No ho sé, per a mi ara és una mica sorpresa el que sortirà d'aquest
primer
concurs.
Totalment, i per mi també, perquè no sabem, només sabem els noms de les comparses, però la temàtica era relacionada amb el moviment i les lluites LGTBI feministes.
Quantes n'hi ha?
N'hi ha tres carrosses i... De les tres carrosses, dos porten comparsa, i després a més hi ha dos comparses més. Per tant, jo crec que l'estampa que es dibuixarà al carrer Major serà molt maca i molt festiva en aquest sentit, però no sabem com són les carrosses, només sabem com és la nostra, la de l'associació Game Productions, que també n'ha muntat una, no entra a concurs en aquest cas, però és la que encapçalarà la rua i on es farà la lectura dels manifestos, i aquesta també és molt reivindicativa. De fet, encara no la tenim acabada a dia d'avui, anem una mica contra rellotge, però esperem el divendres acabar-ho tot i acabar últims els detalls.
Però
sí, sí, aquesta setmana...
Sense pressió.
Sí, la veritat, sense pressió, eh? Anem contra rellotge, però sabem que arribarem. Encara que no haguem de dormir, però arribarem. Hi ha un equip de persones que estan treballant amb la carrossa, que també estic molt agraït, perquè just, bueno, si sumen dos volums, no? El fet de fer l'esdeveniment a l'associació i de muntar la nostra pròpia carrossa, que això ens dona moltíssima feina també. A més, enguany hem hagut de transformar tota una carrossa, perquè l'any passat la que vam fer servir està ocupada, en aquest cas, per una activitat de Nadal, no la podem desmuntar perquè ens dona moltíssima feina, llavors estem transformant una altra carrossa i per tant està tenint bastanta més feina. Però bueno, últim en detalls perquè tot surti el dissabte a les 6 de la tarda.
Una de les entitats que se suma, que penso que és important, totes són importants, evidentment, però s'ha sumat lo patronat de festes de Roquetes, que ells mouen pues, totes les festes grosses. Bueno, les nostres festes són mogudes per neix, i crec que això és molt important, que s'hagin sumat també en aquesta festa ells, no? Que també faran que sigui grossa ells.
Al cap de tants de temps lliure, no? Preparant les festes.
Sí, per això. Per això poso el valor, perquè jo sé que ara ells, bueno, ara no, ja porten molt de temps en un treball que no es veu, que la gent se pensa que només són els dies de festes, però crear unes festes és tot un any estar-hi lluitant per a que surti tot bé. I que ells se sumiguen en això, tenint les festes tan prop com tenen i muntant les carrosses que s'estan muntant de pubilles, d'hereus, de tot, pues, que s'hagin sumat, pues, també és d'agrair, i crec que també és una cosa molt xula.
Una altra de les novetats d'aquesta segona edició de l'Unicorns Pride Ebre és un sopar amb bingo i amb pluma. Això que vol dir que tots han de portar pluma, o com funcionarà aquest bingo?
Això és el més divertit de... Jo crec que serà una... Després de la cursa als tacons, serà una de les coses més divertides de la nit, perquè venen dos dracovins que al territori són molt conegudes, la drac Steinburg i Divax, de Castelló i d'Amposta, que faran un bingo. Però atenció, perquè no és el bingo convencional que tenim coneguts tots i totes quan anem al bingo amb les boletes, que també, també hi haurà les boletes i sortiran els números i tot, però és un bingo amb espectacle. I a més és un bingo en el que si cantes línia o cantes bingo, no garanteix el premi. Perquè el premi te l'has de guanyar pujant a l'escenari i fent l'activitat o la proposta que faiguin les drag queens en aquest cas.
És a dir, que ho hauran de suar.
Exacte. I aquí està la pluma del bingo, que és la que portaran les dues drag queens, que dinamitzaran aquest bingo a l'hora de sopar. Crec que amenitzarà una mica la nit i també servirà com de moment de transició per deixar aquestes activitats de tarda, de benvinguda, més protocolitzades, amb el pregó, amb la lectura dels manifestos i amb les activitats prèvies, i donarà pas als shows de la nit, que són espectaculars.
Comentaves, Roger, que serà un dels moments més divertits aquest sopar Mingo, a banda de la cursa dels tacons, que ja serà la segona edició, i on hi va participar, recordem, també l'alcalde de Roquetes, Ivan García i sí. Cinta.
Jo no.
No t'animes aquest any?
No, perquè jo de normal ja no me costa anar. Imagina't una cursa, vull dir, no, ho deixo per a l'alcalde, si torna a participar-hi.
Bueno, ens va avançar que ja té els tacons preparats, ja.
Sí, vull dir que per a ell i tots els que vulguem participar, jo m'ho miraré del costat, i si he de plegar algú, doncs pues estaré allí. Estaré allí per a fer suport.
Pot passar això.
Sí, perquè allò surten i bueno, a veure, corren tacons, doncs pues no és fàcil.
Enguany enxamplarem l'entrada de la cursa, que l'any passat va ser molt comprimida i hi havia colzades entre tot.
Tot i que a la primera cursa van haure alguns que no portaven tacons, sinó que portaven plataforma. Això...
Sí, això sí passa, que pot passar que poden participar igual, no entren a concurs. Poden córrer, però no poden guanyar cap premi.
Han de portar tacons,
i a més no botins, no serveixen botes, no serveixen plataformes ni sandàlies. Han de ser tacons amb tacó d'agulla de mínim 10 centímetres.
10 centímetres.
Sí,
imagina't.
Que és una cosa més o menys així.
No, és que no se n'hi sentim tampoc. Imagina't. No és el meu, el tacó, però bueno.
No cal inscripció prèvia, només emportar el tacó i plantar-te la línia de la sortida i ja entres a concurs.
A banda d'aquesta cursa de tacons, enguany també tenim una altra cursa que és novetat, cursa del xupito.
Sí.
Però serà un xupito especial, o com serà aquesta cursa?
Xupito especial. És un xupito especial de licor d'arròs que caracteritza molt el nostre territori, i és especial perquè no només hi juga un factor molt important com el xupito, sinó que hi ha altres elements que estan a la cursa. La cursa és una cursa que val molt més enllà d'una cursa per veure un xupito. És una cursa en la que s'han de conformar parelles que poden ser de qualsevol gènere, de qualsevol edat, que han de ser parelles que, diguem-ne, un se ficarà al punt de sortida, l'altra parella al mig. La primera persona se li donarà un globo, i quan, diguem, el tret de sortida, ningú pot començar a córrer. Han d'enflar el globo, lligar-lo, prendre'l, petar-lo abraçant a la seva parella, veure's el got de xupito que hi ha a la primera taula, que la seva parella surti corrent, se begui el got del xupito, torni corrent, s'agafi de la mà la seva parella i tornin a la meta final. És una mica complicat, eh? Allí el dinamitzador, l'Oriol, que és el que s'encarrega de presentar totes les activitats de la nit, ho explicarà en directe, que crec que s'entendrà millor, i serà divertit també.
Inscripció també al moment?
Al moment, sí. Només caldrà anar a taquilla a comprar el globo, que valdrà 1 euro, que és la inscripció, i a concursar.
Premis importants dels guanyadors, sí, de les curses.
Sí, hi ha un premi important, que és un lot de productes de les Terres de l'Ebre, valorat amb 150 euros, que porta un munt de coses i que donarem allí la mateixa nit a la parella guanyadora.
I aquí estem parlant de productes, també una altra de les novetats serà el primer Pride Market, és a dir, que tindrem allí un mercat de productes Pride. Què hi haurà?
Sí, allí podrem trobar, la Griselda ja està treballant aquests darrers mesos, és la directora artística, allí formen part entitats LGTBI del territori, artistes, artesans que fan també activisme a través dels seus productes, i que també exposaran i vendran allí. En aquest cas tindrem una parada de joies artesanes, tindrem una parada de productes com samarretes, pins personalitzats, pulseres, i altres elements com llibres de LGTBI, i després tindrem el Punt Lila, evidentment, també, i dues entitats molt, molt importants, i que per nosaltres és molt significatiu que hi siguin, que són l'Associació LGTBI Mediterrània, recent estrenada a les Terres de l'Ebre perquè ara està registrada a Alcanar, i que oferirà, en aquest cas, condons i també informació sobre les proves d'infeccions de transmissió sexual, per conscienciar la importància que té l'ús del preservatiu sempre que estem en relacions sexuals, sigui amb qui sigui, i també sobretot per trencar aquest estigma i aquest tabú que hi ha al voltant del sexe, que es pot viure amb molta llibertat i plenitud, però també amb molta seguretat, i per tant fa aquesta funció. I després també serà la xarxa SAI, per, justament és important que sigui per nosaltres, l'any passat no hi va poder ser, perquè d'aquesta manera és una, jo crec que perfecta plataforma perquè les Terres de l'Ebre es conegui que tenim aquests serveis que estan desplegats a les quatre comarques, a les capitals, i que crec que és la millor manera que la gent ho pugui conèixer. En aquest cas ells oferiran els díptics informatius dels serveis que ofereix el departament, també repartiran pins, i nosaltres, tant com durant la rua com durant el festival, a la barra de tíquets, hi haurà també, repartirem condons per tothom que ens ho demani, masculins i femenins, i també lubricant.
I naturalment un punt lila de l'Ajuntament.
Sí, el punt lila és contractat de l'Ajuntament. Bueno, en la carpa que tenim una carpa que ja vam fer expressament per a aquests esdeveniments, en l'eslògan que tenim de respecte a fer punyetes, i llavors estaran les noies o nois, no sé ara, perquè fins a l'últim moment no sé qui vindrà, però són els d'Avant Ebre, que són els que tenen aquí al territori aquest servei i que de moment pues, fan una gran tasca.
Un festival que s'allargarà fins moltes hores a la matinada, i suposo que això donarà molta set i molta gana. També no hi faltaran els food trucks, no?
Exacte, hi ha food trucks perquè a més crec que d'esta manera concentren tota la gent dins del recinte i no cal que surtin fora al carrer, a part que també doncs, per controlar l'aforament és algo que ens anirà molt bé. Les food trucks a més incorporen menjar vegà i sense gluten per totes les persones que vulguin menjar vegà o que tinguin intolerància el gluten i que doncs, podran comprar allí sense cap problema, i l'associació fica en aquest cas la barra de bar, una barra enorme que pràcticament és el doble de gran que l'any passat, perquè l'any passat es va col·lapsar. Llavors enguany hem apuntat, com digues, de tot allò que ens vam equivocar l'any passat per anar millorant-ho.
No, és equivocació.
No, però sí, bueno, però l'expectativa és millorar.
És millorar, és una millora, sí. Perquè quan anem així, doncs, no sé, és difícil encertar tot.
Molt complicat.
Clar.
I més quan era en aquest cas l'any passat, claro. La primera edició, i d'enguany segurament sortiran cosetes a millorar de cara a la segona edició. En aquest cas hi haurà un bar enorme on la gent podrà consumir el que vulgui.
A banda d'aquestes sis activitats complementàries, com dèiem abans, el festival comptarà amb 12 espectacles d'artistes LGTBIQ+, de zones rurals de Catalunya. Quan estem parlant de zones rurals ens referim a municipis, a ciutats, a pobles que no són gran urbes, no tenen per què ser rurals, són rurals.
De fet, nosaltres hem marcat dins de les bases del festival perquè ens regim per unes bases molt, molt, molt estrictes, perquè justament el que volem és donar impuls a artistes de zones rurals que no tenen possibilitat de, en les seves àrees, donar a conèixer les seves disciplines artístiques, que tinguin menys de 80.000 habitants. Per tant, estem parlant que pràcticament totes les Terres de l'Ebre, no hi ha cap municipi que superi els 80.000 habitants, i estem parlant de municipis pràcticament doncs, tot el que és la província de Lleida, part de Girona, Olot, que és hi ha un dels artistes que venen, i alguns però pocs artistes de les àrees de la zona no metropolitana sinó de la província de Barcelona, de poblets petits que doncs, en aquest cas també tenen aquestes dificultats per promocionar-se, però entenem que a Barcelona hi ha molt més gruix d'activitats i per tant hem de donar abans prioritat a artistes primer de casa nostra, de les Terres de l'Ebre, després de Lleida i Girona, i dels Pirineus també, que en aquest cas enguany s'estrena una artista que ha format part de la cançó, que és dels Pirineus, i després també del nord de València, perquè tenim aquest territori Sènia que uneix Terres de l'Ebre i nord de València amb el Baix Maestrat, i crec que és important que també els tinguem en compte i presents, perquè ells tenen una realitat completament diferent, a més amb una generalitat completament diferent, que el que fa és limitar els serveis LGTBI, en aquest cas a la província de Castelló. I en aquest cas puja una artista que és la Lisa Kerr, que és la que tancarà la nit, de fet, comencem pel final, que és una persona molt especial, que s'ha convertit en tota una referent després de sortir al programa Reines al Rescate. De fet, l'altre dia vam gravar un programa a Barcelona, anava pel carrer i la gent li demanava fotografies i era com, uau, la gent està coneixent per aquest programa. I bueno, la idea i l'objectiu del festival és aquest, donar impuls a artistes de zones rurals de Catalunya, i cada any anirem incorporant novetats al respecte, artistes nous que vulguin promocionar-se, que és que aquest festival serveixi com a plataforma.
Ha sigut difícil buscar aquests artistes?
buscar-los, no triar-los, perquè en teníem moltíssims. I de fet, la Griselda aquí té, pobreta, ella és la persona que s'encarrega al final de deliberar quin artista sí, quin artista no. Al final, el pressupost és el que és, que déu-n'hi-do, perquè enguany l'hem ampliat. El temps que tenim al festival també és el que és, i la capacitat logística de fer canvis a l'escenari i d'incorporar artistes d'una part i d'una altra no és fàcil, i per tant havíem de tindre en compte tots aquests factors, més la diversitat que volíem que estigués representada al festival. I per tant ha sigut difícil escollir-los, perquè molts ens han dit, i també a últim moment, que volien participar. I a més, nosaltres tenim una cosa molt clara, que és que molts artistes ens deien: no, és que venim gratis. No, els artistes han de cobrar, els artistes són professionals que es dediquen a aquestes disciplines i no volem que ningú vingui gratis. Els recollim, els apuntem a l'agenda, els tenim en compte per l'any següent. Hi ha moltes edicions, espero que quedi molta vida infinita, si pot ser, a l'Unicorns Pride, i per tant anem agendant artistes per a pròximes edicions, anem revisant quina agenda tenim, quins espectacles ofereixen per a donar continuïtat i que tinguin aquesta plataforma.
Roger, acabes de comentar que és un pressupost important. És difícil recaptar aquests fons?
No és difícil, perquè l'associació de fons propis destina una part del pressupost, però l'Ajuntament enguany ha dedicat una partida important al festival. La Diputació de Tarragona també finança aquest festival, el Departament de Joventut a través de les subvencions de joventut com a iniciatives adreçades a joves, i el Departament d'Igualtat ens ajuden a donar suport econòmic en aquest festival. És imprescindible, i de fet enguany el que estem fent és un petit pas en comparació amb el que volem fer en les pròximes edicions, perquè no coneixíem aquestes subvencions. El departament ens les ha ficat a disposició, a més enguany són bianuals, això significa que la quantia serà més important i que els projectes que redactem estiran pensats a 2 anys vista, i per tant podrem demanar molts més ajuts i podrem fer créixer a nivell artístic més el festival, també infraestructura.
Així també penso que se li estan cruzant els ulls ja, no?
Però sí, és veritat que gràcies a les administracions podem tirar endavant tot això, i després també els patrocinadors privats, les empreses que fan aportacions, i que és imprescindible que hi siguin, perquè crec que també, més enllà de l'aportació econòmica que fan, que és important, perquè ens ajuden a poder fer aquestes compres, que les subvencions no s'encaixen, perquè en aquest cas les subvencions estan molt limitades a lloguer, a contractació d'espectacles o contractació de personal, però no en aquest cas adquisició de material que necessitem per a fer funcionar el festival, i les empreses crec que també fan una funció molt important de responsabilitat social corporativa. Que una empresa vulgui estar al costat de la marca del festival significa que la societat s'està transformant i que a poc a poc aquestes empreses comencen a canviar el xip, i per tant totes les empreses que podeu veure al cartell són superimportants que hi siguin.
Cinta, això té un creixement exponencial, eh?
Sí.
Preparats?
Bueno, preparats, sí, estem preparats i continuarem, però clar, quan ell ho diu així tan gran, a mi m'assusta, però perquè jo sóc així, patisso, i sóc d'anar a poc a poc i de fer-ho, però claro, a mi em fa por perquè això va creixent, però l'Ajuntament continua sent lo de sempre, les persones i tot som... No, pot sumar voluntariat, com ell està dient, no? Que tenen una xarxa de voluntaris i tot, però l'Ajuntament és el que és. Però continuarem treballant-hi perquè això se quedi a Roquetes i poder donar la cabuda que necessita i el servei que fa falta.
Som conscients de les capacitats que tenim i de que, a més, hem d'avançar pas a pas, que no podem fer un gran salt d'any en any. Que
però és bo tindre perspectives.
Sí, exacte. Jo crec que treballar en un projecte de futur també ens fa pensar en quins recursos a la llarga hem de destinar al festival, també quins recursos ens poden ajudar d'altres administracions, com aquest és la Generalitat, perquè també traurà una línia de subvencions destinades a ajuntaments per a aquest tipus d'activitats, no necessàriament lligades al festival, sinó iniciatives de polítiques LGTBI. Penso que poder demanar aquests recursos com a administració és molt important per també fer créixer l'Ajuntament i a la vegada fer créixer els recursos que després es poden destinar al festival, però són coses que s'han de treballar molt de temps, ne som conscients, i per tant a poc a poc, però anirem creixent, anirem fent-ho més gran.
I tota aquesta festa de l'orgull LGTBIQ+, aquest dissabte, dia 10 de juny, començarà a les 6 de la tarda a l'Hort de Cruells. Per què no ens feu una mica d'explicació cronològica de com aniran els fets? Què passarà a les 6 de la tarda?
A les 6 de la tarda estarem tots allí a l'Hort de Cruells i des d'allí se farà la lectura dels manifestos per part de l'entitat, i per part de l'administració serà l'alcalde Ivan García, bueno, l'alcalde en funcions, per matisem. I després des d'allí iniciarà la rua i s'arribarà al pati de l'escola. I una volta allí dins, pues, ja anirem per etapes, serà lo pregoner, serà l'Ignasi, i l'altre que l'acompanya, que ara jo no recordo el nom perquè jo...
Tenim aquí un fatam d'artistes, sí, i a més els noms no són fàcils, perquè clar, hi ha perquè noms de drag queens que déu-n'hi-do.
Sí, per això vull dir...
Tenim la convidada estrella, que és la Juani Ruiz, que en aquest cas ella farà el seu discurs a la segona part de la festa després del sopar, a les 11 i poc. Les hores ens anirem publicant aquests dos últims dies abans del festival a través de les xarxes socials per detallar-ho, perquè són moltíssimes. Hi han hagut alguns canvis d'horari, de que un artista actuï abans que un altre per qüestions d'organització, però us llegeixo ràpidament les artistes que formaran part d'aquest festival.
Si ho fa bé, veus?
Jo llegeixo perquè no me deixo ningú, són moltes persones. I tot i que més o menys conec a tothom, hem parlat amb tothom, però per no deixar-me ningú llegiré, que així no em deixo ningú. Arranca el festival i obre el festival a Irene Porta, la cantant morenca de Mora d'Ebre, Irene Porta, que a més ha estat justament al talent show televisiu d'Objectiu Paqui. Després també tindrem a Drac Steinburg i Divax. D'aquí de les Terres de l'Ebre també tindrem a la Luzbel de Montiel, que és de Santa Bàrbara i també formarà part d'aquest elenco que formarà part del festival i que a més estrena espectacle per primer cop a les Terres de l'Ebre. També actua el grup ebrenc Dames d'Espanya. I de fora del territori estrena espectacle a la Mega Pubilla, que és presentadora, a més d'aquest festival. La Marlo Lailo, la instagramer influencer i també artista ballarina, Marlo Lailo formarà part de l'equip de presentadores del festival. I després, en aquest cas, a Lleidatà, Oriol Maurici, que enguany ens dona l'exclusiva en directe dins del festival, una bomba, podríem dir, estatal d'una cosa que anunciarà ell dins del festival, també serà un dels presentadors. El compositor i cantant Oliver Auber, que ha sigut el compositor també de la cançó del festival, juntament amb el seu equip artístic de ballarines i DJs. La drag Vallatela Versace, que en aquest cas ella és d'un poblet de Tarragona. La DJ Lisa Kerr, que és de Càlits. La DJ Ionea de Tortosa, el ballarí Gerard de Valldepérez, també d'aquí de les Terres de l'Ebre. I com no, també repeteix, igual que l'any passat, la Barbie Calva i sus Dancing Queens, que tornaran a pujar a l'escenari amb un espectacle brutal, molt novedós i amb algunes pinzellades d'Eurovisió.
I tot això, com dius, conduïts per tres presentadors de luxe, no?
La Mega Pubilla, la Marlo Lailo i l'Oriol Lori Maurici, que són tres cracs. A més, enguany hem hagut de triplicar, o sigui, ficar tres presentadores, perquè l'any passat n'hi havia una, que era la Mega Pubilla, més l'Oriol, que es complementava en les activitats nocturnes, i enguany, donat el volum de guió que té el festival i de complexitat, perquè hi ha molts punts, o sigui, comencem a l'Hort de Cruell, després pugem pel carrer Major, després arribem al festival, i mentrestant el jurat delibera quina carrossa i quina comparsa és la guanyadora. Com que hi ha tant de volum de feina, hem decidit repartir entre tres les persones que presentaran aquest acte, i hi haurà alguns moments que tindrem algunes presentadores i alguns presentadors sorpresa que s'incorporaran a la nit. Això no està anunciat al cartell, i la gent que vulgui veure sorpreses ha de vindre al festival, que el que està anunciat al cartell és un 90% del que veuran. Hi ha un 10% que ens hem guardat que és sorpresa i que ho ficarem allí en directe.
Suposo jo que la gent que ens estigui escoltant ja deu estar impacient per vindre aquest dissabte 10 de juny a Roquetes, com diem, a partir de les 6 de la tarda, a l'Hort de Cruells, amb la lectura dels manifestos institucionals, la rua de carrosses, comparses, i després a partir després de la rua, al pati de les escoles, doncs aquest gran festival de l'orgull LGTBIQ+. Per acabar, a mi m'agradaria que cadascun de vosaltres, Cinta, Roger, féssiu la vostra... crida, convidar la gent per a que vingui aquest dissabte a Roquetes. Cinta, què els podem dir a la gent per a que aquest dissabte a partir del 6 vinguin a Roquetes?
Bé, jo els voldria dir que vinguin a passar una tarda-nit en família, en parella, en qui sigui, i que se deixin portar pels diferents esdeveniments i espectacles que veuran, que poden passar un dia familiar xulo. Si vols vindre fins al moment de sopar, podem fer allí un bocata i després marxar, i que s'obriguen a lo que porta el festival, no? que pot fluir qualsevol cosa i podem conviure tots junts en lo col·lectiu i els que no són del col·lectiu, i que això crec que serà la base del festival al final jo l'enfoco d'esta manera, no? que podem conviure i fer una festa xula tots junts, i això està molt xulo. Jo els convido que vinguin a passar la tarda, la nit, i que diguin marcat este dia, pues, que se ho van passar bé a Roquetes i que voldran tornar a Roquetes un altre dia, que aquí quan ho fem ben fet.
Roger?
Doncs jo, que vinguin a gaudir de la diversitat, que vinguin a gaudir d'aquesta festa familiar, d'aquesta festa que promou uns valors que són la base dels drets humans, i sobretot també que la gent gaudeixi, que es respecti, i com dèiem a Roquetes, com és això, Cinta?
Respecta'm a fer punyetes.
Doncs ja sabeu, aquesta cita, dissabte 10 de juny a partir de les 6 a l'Hora de Cruers. Es tracta de la segona edició del Unicorns Pride Ebre, la festa de l'orgull LGTBIQ+, d'àmbit rural, referent al territori a Catalunya. La cita a Roquetes, on tot fluirà i res influirà. Cinta, Roger, moltes gràcies. Recordeu, Cinta és la regidora en funcions de l'àrea d'igualtat de l'Ajuntament de Roquetes, i Roger Font és el president de l'Associació Cultural LGTBIQ+, OK Produccions i Unicorns Pride d'Ebre. Esperem que aquest dissabte de ben segur sigui tot un èxit. Moltes gràcies i bon dia.
Moltes gràcies. Bon dia.